5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
En Francesc Morgades, sí, però la calor que també ens acompanya, i a part d'això, doncs, l'equip habitual, el Toni Olivella, que porta els botons, el Marc Pujol, que li dona un cop de mà, la Goretti Martínez, que fa tot allò dels internets i tot això, ja sabeu que això després està a la plana de Ràdio Vilafranca, però que aquest 5 a la setmana, que recordem coses de la història, el comencem sempre amb una cançó. I com que fa calor, estem al mig de l'agost i a la nit no hi ha manera de dormir, posem una cançó d'agost, Nit d'agost, dels Catarres.
Nit d'agost, camina a poc a poc i fes que passin 100 estius abans que surti el sol. Que l'amor aixequi un últim cop aquest parell de cors cansats al cel dels somiadors. I ai de mi, si m'obres el teu pit, jo t'entrego el poc que tinc. I ai de tu, sóc l'ombra i tu ets la llum, tu el far i jo els esculls, sempre junts, sempre junts. Com a dir les hores i els segons, si podem morir per tornar a néixer en un petó. Quan no hi ets, et busco en el record i de tant trobar-t'hi el teu nom s'ha fet cançó. I ai de mi, si m'obres el teu pit, jo t'entrego el poc que tinc. I ai de tu, sóc l'ombra i tu ets la llum, tu el far i jo els escull. Tan pur, tan viu, que ens mata el teu verí. Arrela tan endins, tan lluny d'aquí, ens porta. Creix un desig tan fort que fa embogir. Tan pur, tan viu, que ens mata.
El 16 d'agost del 1913, el dia que a la ciutat polonesa de Brest-Litovsk neix el que serà el líder israelià Menachem Begin, un home clau en l'evolució i funcionament de l'estat d'Israel. Però bueno, ell ja veieu que neix lluny de Palestina, neix a la ciutat aquesta polonesa, avui és Bielorússia, de Brest-Litovsk. El seu pare és un profund sionista, un profund creent de tota la cosa sionista, i l'anima perquè als 16 anys entri en el moviment juvenil Beitar, que dirigeix en Ziv Jabotinsky, que és el que impulsarà tota la tornada d'Egipte i tot això, una part important. Però ell, de fet, estudia dret, es llicencia en dret l'any 1939, i liderarà a Polònia ja aquest moviment juvenil, aquest Beitar, començant a mostrar doncs, aquestes senyals de ganes de poder, no? I impulsant que els seus membres tinguin un ensinistrament militar. Arriba la Segona Guerra Mundial, ell escapa de Polònia, se'n va a Vilna, però allà, a l'any 1940, els russos l'arresten i el condemnen 8 anys a un camp de treball forçat perquè fa coses clandestines. el condemnen a Sibèria, però a l'any següent el lliberen, el 1941, perquè, com que és polac, ell oficialment és polac, s'ajunti a les forces armades polaques lliures que estan establertes a Rússia i que lluiten contra els alemanys. Amb tot això, l'any 1942, amunt i avall, arriba a Palestina com a soldat i contacta amb l'organització paramilitar que hi ha en aquell moment allà, Hetzel, que després serà l'Irgun, que en aquells moments està una mica allò ensupida, perquè, és clar, estem en plena finals, quasi finals de la guerra. Ell, és, com que es llicencia de l'exèrcit, reactiva l'associació aquesta, l'organització aquesta, i se'n converteix en el màxim dirigent l'any 1944, proclamant ja la rebel·lió contra el mandat britànic, perquè ja sabeu que a Palestina manaven els britànics. El dia 22 de juliol de 1946, a l'Irgun, i per tant cal pensar que amb l'aquiescència del Menachem Begin, doncs fa un atemptat contra l'hotel Rei David de Jerusalem, on hi ha les oficines centrals dels britànics, allà tenen a la central d'informació i, a més, hi ha una oficina de l'ONU, envien una colla de gent que entren com els repartidors de la llet, però per comptes de portar llet porten bombes, reparteixen les bombes per l'edifici perquè ells volen destruir els documents secrets que els inculpen amb grups clandestins, amb terrorisme i totes aquestes coses, no? I, bueno, quan surten de l'hotel i diuen a la gent, escolta, marxeu que pedaran unes bombes i tal, i la gent, al contrari, la gent diu, què, ai, 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 van cap allà, s'acumbulen, peten les bombes, moren 91 persones i el fet, diguem-ne, comença a molestar a l'opinió pública, mentrestant els anglesos ja han començat a negociar doncs l'alliberament de Palestina, no? El 1948, en concret el 9 d'abril, es produeix un altre fet, el 132 paramilitars de l'associació aquest Irgun, i per tant dirigits per Menachem Begin, assalten una aldea àrab a 5 quilòmetres de Jerusalem i maten entre 100-150 diguem-ne, ciutadans d'allà. Però això és especialment important perquè estem a un mes vista de la proclamació de l'Estat d'Israel. Clar, llavors això porta una reacció mundial en contra d'Israel. La matança és condemnada pel ministre, pel que serà primer ministre Ben Gurion, pels rabins, per l'Agència Jueva d'Israel i tot això. Amb tot això, però, el Begin vol mantenir l'organització armada, no? I fa venir un vaixell, el Talena, que va carregat d'armes, clandestinament, naturalment, però els israelites una altra cosa no, però informats estan, i el primer ministre Ben Gurion dona l'ordre d'enfonsar aquell vaixell i de que tots es posin sota les seves ordres. El Menachem Begin, llavors, què fa? Veu que, bueno, que la via pacífica, per dir-ho així, és possible, i per tant funda un partit nou, el partit el Herut, que es farà coalició amb altres partits amb el temps i formarà el Likud, que, com sabeu, és un dels partits importants de la història de la història d'Israel. Guanya les eleccions del 1977 i es converteix ell en primer ministre, que aquell any mateix i ràpidament signa uns primers acords de pau a Camp David amb el president d'Egipte, Anwar el Sadat, que li valdran el Premi Nobel de la Pau de l'any 1978 i que seran firmats oficialment el 1979 a París amb Anwar el Sadat i que suposen tornar a Egipte, a la península de Sinaí, conquerida a les guerres anteriors, desmantellar els assentaments israelians a la zona. I clar, això genera tensió interna que en Menachem Begin combina amb allò d'una de calç i una de sorra, no? Ell fa les converses de pau, però no s'està d'atacar, per exemple, el reactor nuclear d'Oshirak, a prop de Bagdad, a l'any 1982, amb l'Ariel Sharon com a ministre de Defensa, fa la invasió del Líban per poder fer fora la OLP, diu que és una cosa momentània, però si estaran durant 6 mesos, ara, això sí, aconseguiran que l'Organització d'Alliberament de Palestina abandoni el Líban. Però tot això va creant profundes diferències i baralles entre el govern, baralles internes, que amb la massacre de Sacra i Chatila i la renúncia de Sharon suposen el fi del mandat de Menachem Begin, que l'agost de 1983 dimiteix, també molt afectat per la mort de la seva dona. Es dedicarà a escriure, es retirarà a la seva casa a Jerusalem, no voldrà veure ningú i morirà a Tel Aviv el 9 del març de 1992, fins i tot fent-se enterrar al Mont de les Oliveres, a Jerusalem, lluny del panteó oficial dels grans de l'Estat d'Israel. I com que si parlem d'Israel hem de parlar de la capital, hem de parlar de Jerusalem, doncs ens ha semblat interessant, mira, si més no, per donar un toc, recuperar una cançó que va fer en el seu moment, perquè la dona també va tenir un... va fer l'Edith Piaf, perquè la dona, com deia, va tenir també una època en la qual es va acostar a la religió, al sionisme i totes aquestes coses. Per tant, aquí teniu la cançó de l'Edith Piaf, que porta per títol Jerusalem. D'agost de 1786, el dia que a l'estat nord-americà de Tennessee neix David Crockett, el mític caçador i heroi dels Estats Units, però que també va tenir una vessant política, com veurem ara repassant una mica la seva biografia. Perquè en David Crockett era net d'uns hugonots francesos que havien emigrat a Amèrica. Ell era el cinquè dels nou fills de John Crockett, un home molt estricte, que va fer que pocs dies després de que el David comencés a anar a l'escola Marxés de casa perquè es havia barallat amb un noi a l'escola i sabia que això al seu pare no li agradava i que quan arribés a casa li fotria una palissa. I el nen, doncs, va dir, saps què? Per comptes de rebre la palissa al pare, me'n vaig. I es va dedicar a tombar per tot l'estat de Tennessee, de poble en poble, allò, una ànima lliure, aprenent habilitats com a caçador, com a tramper i coneixent el territori i totes aquestes coses. Als 19 anys va decidir un bon dia que tornava a casa. Els seus pares tenien una taverna, va arribar a la taverna, la germana el va reconèixer i el van acceptar com si no passés res. De fet, el 1806, amb 20 anys, es va casar amb Polly Finley, que va morir després de donar-li 3 fills. El David es va tornar a casar, va tenir 3 fills més, i llavors va decidir que, bueno, que el seu era l'aventura, i es va enrolar el 24 de setembre de 1813 al segon regiment de tiradors que manava el coronel John Coffey i que lluitava en la guerra contra els indis Creek. Allà van, bueno, paitant els indis, van anar cap a Alabama, van girar per tot aquell territori, i ell va anar començant a destacar com a bon militar i com a bon coneixedor del territori fins a arribar a ser tinent coronel de la milícia de Tennessee. Però el van cridar a la política, el van dir, escolta, tu que ets conegut i bé, tens ganes i tot això, i el 17 de setembre de 1821 el van triar com a membre d'un comitè, president d'un comitè de govern, de propostes i queixes, no? Va ser el seu primer càrrec polític, però ràpidament, al cap de 3 o 4 anys, ràpidament va arribar al Congrés dels Estats Units com a parlamentari i allà es va distingir per dues coses. La primera, per anar en contra de les accions del president Andrew Jackson contra els indis, amb la Indian Removal Act, que volia prendre'ls i els indis els territoris, però al mateix temps recolzant els squatters, és a dir, els exploradors que arribaven, o els exploradors, els exiliats o la gent que arribava nova i que volia terres i perquè les poguessin comprar, no? Clar, tot això el va posar en contra del govern i va perdre la reelecció l'any 1830, encara que el 1832 es va tornar a presentar i la va tornar a guanyar. I va començar a escriure, va publicar un llibre que deia La vida de David Crockett, que explicava totes les coses de la seva vida, que era molt crític amb el govern, i això li va fer perdre la reelecció de 1835 com a membre del Congrés dels Estats Units. I llavors l'home va decidir que ja en tenia prou, que ja n'estava fart, i va abandonar la política i es va decidir a unir-se a la revolució de Texas, perquè en aquell moment Texas era un estat de Mèxic, però que estava ocupat per colons nord-americans, colons estatunidencs, que doncs, feien la seva feina allà. I el govern del mexicà, del president Santana, volia recuperar aquell territori i, per tant, amenaçava, si continuaven fent coses per independitzar-se gràcies al recolzament dels Estats Units, amb envair-ho, i així ho va fer. Doncs llavors va ser quan el David Crockett va agafar les cames amb una colla de gent, amb uns altres 65 homes d'aquella regió, i se'n van anar fins a Texas, a Nacogdoches, que allà van signar un compromís de 6 mesos per combatre al costat de les forces texanes. Unes forces texanes que comandava el comandant Travis i que estaven en aquell moment assentades al forti de l'Àlamo. I havien precisament demanat ajuda. Deien, escolta, que aquí davant tenim una força, tenim aquí quasi 2.000, una força de 2.000 soldats, nosaltres som uns 150-200 i necessitem gent. I va arribar un grup de voluntaris amb David Crockett al davant que, conscients de que tenien poca cosa a guanyar, doncs es van dedicar a defensar-se esperant que a la rereguàrdia l'exèrcit texà es pogués reconstruir, es pogués, diguem-ne, millorar i pogués fer. 13 dies va durar tot l'assetjament del fortín de l'Àlamo aquell, i quan va acabar a l'assedi, doncs David Crockett era mort. Aquí comença la llegenda, perquè hi ha qui diu que quan va acabar l'assetjament de l'assalt de les forces del general Santana, tothom estava mort. Hi ha qui diu que no, que hi va haver-hi tota una colla de gent, uns quants, vaja, no masses, 20 o 25, entre els quals s'especula que hi fos el David Crockett, que els van agafar vius. I com que els van agafar vius, van posar a la presó, llavors el general Santana va manar a fer-los fusellar, tot i que la tropa li demanava, li pregava amb el general que els perdonés perquè s'havien batut com a veritables valents i tal. I el coronel Santana va dir, no, tira que te vas i anem fent. I no va haver-hi cap d'això de clemència. Per tant, el Davy Crockett, el que sí és cert és que el seu cadàver va desaparèixer perquè aquests que va fer fusellar el general Santana ràpidament els va enterrar en un lloc que ningú coneixia o que després no es va explicar i no, encara no els han trobat, per dir-ho d'alguna manera. Però bé, en qualsevol cas, sembla, avui en dia sembla més probable que el Crockett sobrevisqués al combat i que fos assassinat per l'ordre del general mexicà. Bàsicament perquè això va permetre doncs, convertir-lo en un heroi i fins i tot dedicar-li cançons. Com aquesta, la balada de David Crockett, que es va fer molt popular als anys 60 i que en va fer una versió, bueno, si més no peculiar, al gran, a l'immens Louis Armstrong. Per tant, en homenatge a David Crockett, aquí teniu la balada de David Crockett de Louis Armstrong.
Born on the mountaintop in Tennessee, greatest state in the land of the free. Raised in the woods, so he knew every tree. I killed him a bear when he was only three.
Davy Crockett
is king of the wild frontier. Off to the woods he's marching along, making up yarns and singing a song. Itching for fighting and righting the wrong. He's ringing as the bear and twice as strong.
Davy Crockett,
oh, the buckskin buccaneer, yeah. Looking for the place where the air smells clean, where the trees are tall and the grass is green, where the fish is fat and untouched stream. Teeming woods is the hunter's dream. King of the wild frontier. He went off to Congress and served a spell, mixing up the government and laws as well. Took over Washington, so we hear tell, and patch up the crack of the Liberty Bell.
Davy Crockett,
oh, the buckskin buccaneer. So to the Texas plains he just had to go, where freedom was fighting another foe, and they needed him at the Alamo.
Davy Crockett,
yes, the king of the wild frontier. His land is biggest and his land is best, from grassy plains to the mountain crest. He's head of us all, meeting the test, followed his legend into the west.
Davy,
yes, Crockett, the king of the wild frontier, yeah.
Davy Crockett.
18 d'agost de 1936, el dia que a la població granadina d'Alfàcar són afusellats pels feixistes, o és afusellat pels feixistes, el poeta Federico García Lorca. I dic són perquè n'hi van haver alguns que el van acompanyar. Però centrem-nos en la figura de García Lorca, que era fill d'un ric propietari de Granada i la seva segona esposa, que quan va tenir 11 anys es van mudar a Granada i allà el nen es va començar a interessar per la música de piano. Però el 1914 va entrar a la Universitat de Granada a estudiar filosofia i lletres i dret, mentre ja es començava a reunir amb joves intel·lectuals i viatjava, gràcies a la universitat, per tot Espanya, i començava a escriure. Començar a escriure, va fer un primer llibre d'impressions i paisatges de tots aquests viatges que va publicar el seu pare l'any 1918. El 1919, per pujar de categoria, doncs, es va traslladar, junt amb altres amics, es va traslladar a Madrid per continuar els estudis a la residència d'estudiants, un col·legi major en aquella època, doncs, hi visitava, el visitaven gent com Einstein, com Marie Curie, i allà es va trobar amb intel·lectuals importants com Buñuel, com Rafael Alberti, com Salvador Dalí. Va publicar un llibre, el seu primer llibre de poemes, va composar les seves primeres suites, perquè també Federico García Lorca és músic, i va estrenar unes primeres petites peces teatrals. També aquells dies va conèixer Juan Ramón Jiménez, que el va influir molt. El 1921 torna a Granada, ja un cop acabat els seus períodes d'estudis, i allà coneixerà Manuel de Falla, amb qui començarà a fer projectes de música, de cantejondo, de titelles i tal, però sense abandonar els seus antics amics. Per exemple, l'any 1925 viatjarà a Cadaqués per Setmana Santa, anirà a casa del seu amic Salvador Dalí, el fill del notari, que visita que repetirà el 1927 i que marcarà una relació entre ells dos, perquè per una banda el Federico García Lorca escriurà la oda a Salvador Dalí i per altra banda el Dalí l'animarà a començar a pintar i aconseguirà fer una exposició a Barcelona, a les Galeries del Mau, al Federico García Lorca l'any 1927. Però aquell mateix any a Sevilla hi ha una reunió, es convoca creadors, poetes, artistes i tal per commemorar els 300 anys de la mort de Góngora, que donarà peu a la generació del 27, i cap allà que se'n va el Federico García Lorca i es troba doncs amb Guillem Salinas, Alberti, Adamas Alonso, Diego, Cernuda, Alexandre, bueno, tota una colla de gent que fusionaran la poesia tradicional amb les corrents avantguardistes. Ell, per exemple, ho farà amb la seva obra, El primer romancero gitano, però al mateix temps patirà una greu crisi emocional perquè doncs, l'acusen d'estar a favor dels gitanos, ell se separa del que era el seu amic, amant, nòvio, bé, és igual, digueu-li com vulgueu, l'escultor Aladrén, i fa un intent frustrat el 1929 d'estrenar L'amor de Don Perilimpín con Belisa en su jardín, que prohibeix la censura de Primo de Rivera. Però es fa amic de Fernando de los Ríos, que ja ho era de la seva època de Madrid, i amb ell viatjarà a Estats Units, aniran primer a Nova York, on Federico García Lorca escriurà el seu llibre Poeta en Nova York, i ell, després pel seu compte, el març de 1930 viatjarà a l'Havana, on s'estarà uns quants mesos abans de tornar a Madrid. I tornarà a Madrid justament quan s'instauri la Segona República, a l'abril del 31, i allà es dedicarà a partir d'aquell moment a dirigir o a codirigir, junt amb Eduardo Ugarte, el grup de teatre La Barraca, un grup de teatre universitari que representa per tot Espanya obres d'autors del segle d'or, Calderón, López, Cervantes i tal, sota el patrocinador del Ministeri d'Educació. Però, mentrestant, les seves obres han començat a arribar a Amèrica i el 1933 Lola Membrives, el que ha estrenat a Buenos Aires Bodas de Sangre, el conviden allà perquè diu que, escolta, aquí la gent et vol conèixer. Ell se'n va cap a Sud-amèrica i allà, doncs, d'alguna manera aconsegueix l'èxit teatral representant obres com Mariana Pineda, estrenant, vaja, Zapatera prodigiosa, El retablo de tal, que li permeten una situació econòmica força folgada. Tornarà a Espanya el 1934 i aquí continuarà amb La Barraca, i però també estrenant altres obres com Yerma, Doña Rosita la Soltera, La casa de Bernarda Alba i tot això. Però la situació política ho complica tot. Ho complica tot perquè la seva amistat amb Fernando de los Ríos o Rafael Alberti fa que la premsa més conservadora el senyali de ser un enemic com a enemic de la dreta, a part d'acusar-lo de blasfem i d'homosexual i totes aquestes coses, fins al punt que Colòmbia i Mèxic li ofereixen exili. Li ofereixen que se'n vagi a l'exili, que el protegiran i tot això, i ell diu que no, que no. I ell se'n va a la huerta de Sant Vicente amb la seva família just 3 dies abans de que esclati el 18 de juliol del 1936. La cosa està tranquil·la, però el dia 20 la guarnició militar de Granada es revolta i, bueno, comencen els incidents. Ell, que s'ha refugiat a casa del seu amic Luis Rosales, perquè té, el poeta Luis Rosales, que té uns germans grans que són falangistes influents, de tota manera, el 16 d'agost de 1936 apareix la Guàrdia Civil, el deté, perquè hi ha hagut una denúncia, i el porta al poble de Biznar amb una presó més o menys improvisada. A la nit del dia 18, tal dia com avui, el treuen a les 4 i 3 quarts de 5 de la matinada, el treuen d'allà, el porten cap al Fàcar i a mig camí paren i l'afusellen amb ell, amb un mestre nacional que es deia Dioscoro Galindo i amb dos banderillers de filiació anarquista, Francisco Galadí i Joaquín Arcolles. I a partir d'allà van a parar a una fossa comuna. I com us he dit, en García Lorca feia poesia, però també feia música, va estar a Cuba, i per tant, anys després, l'Anna Belén va descobrir un poema, Son de Negros en Cuba, que hi va posar música i que ara posarem en homenatge a l'estimat i mai prou ponderat Federico García Lorca. Anna Belén, Son de Negros en Cuba.
Cuando llegue la luna llena, iré a Santiago de Cuba, iré a Santiago en un coche de agua negra, iré a Santiago. Cantarán los techos de palmera, iré a Santiago. Cuando la palma quiere ser cigüeña, iré a Santiago. Y cuando quiere ser medusa el plátano, iré a Santiago. Iré a Santiago.
Iré a Santiago. Iré a Santiago.
Con la rubia cabeza de Fonseca.
Iré a Santiago.
Y con el rosa de Romeo y Julieta.
Iré a Santiago.
Mar de papel y plata de moneda.
Iré a Santiago.
Oh, Cuba, oh, ritmo de semillas secas.
Iré a Santiago.
Oh, cintura caliente y gota de madera.
Iré a Santiago.
Arpa de troncos vivos, caimán, flor de tabaco. Iré a Santiago. Siempre he dicho que yo iría a Santiago. De palmera, iré a Santiago. Cuando la palma quiere ser cigüeña, iré a Santiago.
Coche
de agua negra.
Iré a Santiago.
Pisa y alcohol en la rueda.
Iré a
19 d'agost de 1692, el dia que la població nord-americana de Salem, a l'estat de Massachusetts, s'executen 5 condemnats per bruixeria dintre dels fets coneguts genèricament com les bruixes de Salem. De fet, tot comença quan en aquella zona de Massachusetts s'estableixen els colons i hi ha unes famílies de colons molt potents i, a més, dividides entre puritans i no puritans, és a dir, els que volen una cosa allò absolutament estricta i els que no. I també comença la cosa a prendre més força quan en aquella zona hi arriba el reverend Samuel Parrish, que és nomenat cap espiritual de la comunitat aquesta puritana, i comencen a haver-hi problemes, comencen a haver-hi incidents. De fet, és la seva filla, la filla d'aquest Samuel Harris, que era molt estricta i molt d'això, de 9 anys, i la seva cosina, Abigail Williams, que en tenia 11, una era filla, l'altra era neboda, que comencen a patir suposats atacs d'epilèpsia o alguna malaltia que no es pot diagnosticar. Les noies, tot d'una, es posen a cridar, llencen coses. Ara, després, això, amb les pel·lícules aquestes de nens de l'exorcista, no, sempre surt allò. I comencen a fer sons estranys, s'amaguen a sota els mobles, i quan parla el seu pare o el seu oncle, els hi agafen com atacs de nervis, es tapen les orelles i tot això. I, a més, el que passa és que comencen a aparèixer altres noies del poble que tenen els mateixos símptomes. Fent una mica d'investigació, troben que totes elles estaven sota la tutela de la Tituba, que és una esclava que tenia el Parrish, que havia comprat a Barbados i que venia de l'Àfrica, i que sembla que amb aquelles nenes els hi feia coses rares, no? El metge finalment diu, escolti, jo aquí no hi veig cap malaltia, per tant això és un encanteri, i comença la falera, comença la història, la neurosi, diguem-ne, de començar a investigar tothom. Dues senyores grans ja, Sarah Good i Sarah Osborne, reconeixen sota tortura, naturalment, haver pactat amb el diable i aquestes coses, i això ja es va, bueno, la bola es va fent grossa, fins i tot comencen a atacar els capellans del sector no tan purità, no? George Burroughs i tota aquesta cosa. Clar, fan aquests interrogatoris amb tortura i coacció que, bueno, la gent acaba confessant, perquè si no, bueno, et matxaquen fins baix, no? Confessant relacions amb el dimoni, confessant actes impurs, confessant que veuen, han vist altra gent i llavors donen noms, que veuen vist altra gent que també ho fan, i tot això va fent créixer, com deia, va fent créixer la pilota, i fins a unes 300 persones acabaran més o menys imputades o inculpades amb aquestes coses, no? El 2 de juny de 1692 es comencen a dictar les primeres sentències de mort, i la primera que mora és Bridget Bishop, una senyora que el 10 de juny de 1692 és penjada a la forca. El ritme d'execucions es va fent, clar, a mesura que van acabant els diferents judicis i es dicten les diferents sentències de mort, es van fent, i precisament tal dia com avui, el 19 d'agost de 1692, com dèiem, s'executen 5 persones aquí a la població de Salem. Aquestes 5 persones són Susanna Martin, diguem-ne els noms perquè així com a mínim els hi farem un homenatge, en John Willard, en George Burroughs, que era el cap de l'església més conservadora, o més, no, més conservadora, al revés, més liberal, George Jacobs i John Proctor. Aquest senyor és el que s'ha convertit, gràcies a l'obra de teatre que explicava tot això, és el que s'ha convertit en el símbol de tota la repressió de Salem. També havien d'executar la seva dona, l'Elizabeth Proctor, però aquesta se'n va escapar perquè estava embarassada i, dintre de tot, es defensava la vida, no? De fet, això dura poc, però hi ha una colla d'executats, i el 1693, és a dir, al cap d'un any, a instàncies superiors del reverend Francis Dane, es revisa la majoria de judicis. Els que estan pendents se suspenen i els acusats són absolts per falta de proves, els vius són alliberats i els que ja estan morts, doncs, bueno, mira, els enterren, no? I fins i tot el Samuel Parrish aquest, doncs, l'envien a pastar fang a una altra zona dels Estats Units, no? el traslladen de parròquia. I qui era John Proctor? John Proctor era un propietari important, que era l'enveja de tothom, i que es va convertir, com deia, en símbol de l'incident quan la seva dona, primer només la seva dona, fou acusada de bruixeria. Llavors ell va sortir en defensa d'ella, no? I al final va acabar sent acusat per una criada d'ell i dues veïnes de casa seva que van dir que el havien vist fer coses rares i tot això, i que, malgrat 32 veïns van signar una petició dient que era innocent i que era cristià, va ser jutjat i declarat culpable, mentre, naturalment, li prenien la casa, li prenien el bestiar, es bevien la seva cervesa i totes aquestes coses. Proctor, per tant, va ser penjat el 19 d'agost. La seva dona, com dèiem, se'l va estalviar, i l'1 de gener del 1693 va parir el seu fill John, però va estar a la presó fins al mes de maig, quan, naturalment, tots els presos foren alliberats. El Samuel Parris va ser enviat a un altre barri i es va intentar que la cosa es calmés. Però, clar, hi havia una colla de morts que no en tenien cap culpa, però que van pagar els plats trencats de tot aquell desori. Un desori que va ser, bàsicament, amb acusacions de bruixeria, i, per tant, ens ha portat a buscar una cançó que parlés de bruixeria. I hem trobat el Combo de Puerto Rico, el Gran Combo de Puerto Rico, que, naturalment, lligat a l'amor, no lligat a la mort, sinó al amor, fa una cançó que es diu Brujeria. Bé, animem una mica el cotarro, perquè el panorama aquest de Salem ja veieu que no era gaire alentador. Per tant, aquí teniu el Gran Combo de Puerto Rico amb Brujeria.
Sus ojitos, o tal vez su caminao, o quizás esas cositas que en su casa ella me ha dado. Que tú me tienes temblando de noche y de día.
20 d'agost del 1521, el dia que a la batalla d'Oriola, a la província d'Alacant, de les tropes de l'emperador Carles I contra els revoltats de les guerres de la Germania, guanya el rei i comença el declivi de la revolta de la Germania. Una revolta que va tenir el seu origen en el fet de que l'oligarquia urbana valenciana, els rics, per dir-ho d'alguna manera, de València i també de Balears, van començar a competir amb les classes populars pel comerç que hi havia, i la gent va crear els gremis, que per això parlem de germanies, no es deien gremis, es deien germanies d'entrada, i es van posar uns contra els altres, i el rei, naturalment, es va posar, el rei que en aquell moment ja era Carles I, es va posar del costat dels poderosos, es va posar del costat de la noblesa dels rics. Mentre els altres, en Joan Llorenç al davant, creaven uns gremis amb uns estatuts que pretenien establir el que podríem considerar una república a cada ciutat, com havien fet a Itàlia. De fet, no inventaven res. Intentaven convertir València i les grans Xàtiva i tot això en ciutats lliures governades a l'estil italià. El desencadenant va ser que a València es va provocar una fugida d'aquesta gent important, d'aquests nobles, perquè el 1517 va patir una riuada i 2 anys més tard va patir una epidèmia de pesta negra i tots se'n van anar a les seves possessions del camp i van abandonar la ciutat. I també per la desídia de Carles I, que en aquell moment estava pendent de que el fessin emperador, s'estava coronant emperador a Alemanya i no havia anat encara, des que havia pres el poder, no havia anat a València, a la Comunitat Valenciana, ni a la Comunitat Balear, a jurar els seus furs com s'hi havia fet en altres llocs. Això va permetre, doncs, els gremis mantenir-se, i a més li van fer una petició al rei, perquè hi havia molts assalts de pirates barbarescos, que poguessin tenir armes. I el rei va dir, sí, home, doncs tingueu armes, defenseu el vostre territori i tot això. I això va fer que els agermanats, els de les germanies, diguem-ne, comencessin a exhibir poder en desfilades militars i comencessin a crear, i creessin, de fet, el 25 de novembre de 1519, un comitè executiu de 13 síndics, un per cada gremi, un per cada germania d'aquestes, per dirigir València. Naturalment, el rei no hi va estar d'acord, ho va revocar i va nomenar un virrei, Diego Hurtado de Mendoza, que va arribar allà, però mentrestant es va produir allà un cop d'estat municipal que va imposar aquestes juntes amb altres ciutats. O sigui, la cosa es va anar escampant per tot el regne de València. A l'estiu de 1520, els agermanats van començar a posar-se nerviosos, van començar a assaltar els palaus de la noblesa, van començar a cremar títols de propietat, tot i que a Madrid o a Castella ja hi havia hagut la revolta dels comuners que havien estat derrotats a Villalar. Però allà van dir, vinga, som-hi. I va esclatar la guerra, la revolta valenciana, en 2 fronts. Un front al nord, al Maestrat, a la Plana, i un front al sud, a la zona de Xàtiva, Gandia, Elx, etc. Els primers van ser derrotats pel duc de Sogorb a les batalles d'Orpesa i d'Almenara. Els del sud, en canvi, van tenir més èxit, van conquerir el castell de Xàtiva i van guanyar la batalla de Gandia, que els hi va permetre saquejar la ciutat. Però van començar a entrar en disputes internes i, precisament, com us dèiem, el 20 d'agost de 1521, a la batalla d'Oriola, van ser derrotats per les tropes de Carles I. Però a València capital el moviment es va radicalitzar, no es conformaven amb controlar el sistema municipal, i mentre la burgesia valenciana buscava negociar, València es va fer forta en el camp de la revolució, i això feu que vingués l'exèrcit de Carles I, que en vingués l'exèrcit i que València acabés rendint-se al rei. No va ser el cas, malgrat tot, de Xàtiva i Alzira, que es van mantenir sota el comandament de les germanies, acabdillats per un personatge misteriós que havia sortit l'encobert, que es deia que era fill natural dels reis catòlics i que, amb el recolzament de la societat més desfavorida, doncs va plantar cara a les tropes. Però el 1522, en concret el 19 de maig, va ser assassinat per 2 seguidors perquè el virrei havia fet una oferta, una recompensa, i els 2 aquests el van assassinar i van anar a cobrar la recompensa, sembla ser. Això va provocar la caiguda de Xàtiva i d'Alzira, i el desembre del 1522 els agermanats valencians valencians acabaven definitivament derrotats. Els seus companys amb tot això, els balears, que també, manats per Joan Crespí i després per Joanot Colom, es van alçar i tot això, van aguantar una mica més, però van acabar el 1523 derrotats amb les batalles de Muro i de Rafael Garcés, i la capital va acabar rendint-se. Naturalment, la repressió no es va fer esperar. I tots aquests fets, més o menys, són els que retraten en la seva cançó El cant dels maulets el grup El Tall. Nosaltres, prèviament, permeteu-me que ens acomiadem en el meu nom, de Francesc Morgades, el burro al davant, Toni Olivella, l'home que porta les màquines, el Marc Pujol, que l'ajuda, i la Goretti Martínez, que porta les xarxes i totes aquestes coses. Ens acomiadem amb calor pel mes d'agost, però ens acomiadem amb l'esperança de tornar-vos a trobar la setmana que ve. I us deixem amb el grup El Tall i el seu Cant dels Maulets.
De casa, que la festa avui, feu dolços de nata i coques de brull, polimenteu fustes i emblanquineu murs, perquè Carles d'Àustria ha jurat els furs. Enrameu de murta, bases i carrers, abastiu de piules, xavals i xiquets, aclariu la gola amb vi moscatell, que no hi ha qui pare el pas dels maulets. Vine, Pilareta, que et pegui un sacó, els peixos en l'aigua i els amos al pot. I si no l'empara el nostre senyor, tallarem la cua a Felip de Borbó.
L'hora se gira en mal dels maulets, vindran altres dies que bufe bon vent. Quan més curt ens diguen, més perill tindran. Passeu-me la bota i seguiu tocant.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.